No hi ha res pitjor per a una dona que no vol tenir fills que quedar-se embarassada. Però encara és pitjor si la nena neix amb una malaltia només documentada a Romania. Si la mare intenta evitar que la contagiï tancant la casa i acaben venint els serveis socials a emportar-se-la. No hi ha res pitjor que saber que la sang de la teva sang provocarà la fi del món, una situació que hauria estat menys dramàtica si no haguéssim decidit jugar sense veure quins números surten als daus que tira un senyor avorrit amb barba blanca i molt temps lliure.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Creixem jugant, aprenem jugant i en els pitjors moments una partida ens pot ajudar a desconnectar. Els jocs de taula, de rol i també el rol en viu són potser els elements més invisibles del fantàstic, però els seus amants s'hi dediquen amb cos i ànima. Avui reprenem la secció mensual Quòrum per parlar sobre la situació actual de l'àmbit lúdic amb els responsables de quatre entitats sabadellenques que el fomenten: el Refugio del Sàtiro, el Cercle Minerari, la Foguera i la Torre de Daus. També parlarem de literatura a través de la crònica d'una nova sessió del cicle Insòlites i Fantàstiques de la Universitat d'Alcalà. En aquesta ocasió coneixem Michel Roche i la seva novel·la Mala Sangre. I acabarem recomanant-vos Ritus de l'edat adulta d'Octavia Butler, el segon llibre de la saga Xenogènesi que acaba de publicar Mai Més Llibres. És el que donarà de si el 31è quimèric d'aquesta cinquena temporada que fem possible amb l'Iker Mons a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
La crònica del fantàstic.
I avui comencem el Quimèric parlant de l'acte de la Universitat d'Alcalà, aquest cicle de fantàstiques i insòlites que porten fent des del mes de setembre passat de forma virtual i pel qual han passat diverses escriptores d'aquest gènere fantàstic. Encara ens queden un parell d'escriptores per repassar i ara que queda poc per acabar temporada, doncs havíem de posar el turbo. I avui parlarem de la conversa que van tenir amb la veneçolana, ara resident a Madrid, Michel Roche. És periodista de professió i és molt coneguda per haver creat la revista Colofón el 2014, una revista que combina crítica amb articles periodístics. També ha publicat assaigs, un sobre l'impacte del chavisme, àlbum de famílies, i l'altre, Madre mía, que estàs en el mito, que va precisament sobre el mite de la Verge Maria com a constructe final. I ja entrant al que és purament fantàstic, va publicar el 2017 Los cuentos de gente decente i el 2020 la seva primera novel·la, que és Mala Sangre, i que és precisament la que es va tractar a fons en aquesta xerrada on van assistir diferents alumnes de la Universitat d'Alcalà que li van poder doncs, fer les seves preguntes referents a aspectes molt concrets del llibre. No entrarem a detallar exactament doncs, tots aquests aspectes per si doncs, voleu llegir el llibre, no volem fer spoilers, no? Però sí que el que volíem saber en un primer moment, i és el que doncs, es va apuntar ja al principi, és de què va aquesta novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la. Ella la defineix com una novel·la gòtica amb tints històrics en què veiem la vida de la Diana en primera persona. La Diana és la protagonista, que és molt joveneta i li passen una sèrie de coses fins que es converteix en vampira, tot plegant durant la dictadura de Juan Vicente Gómez. Per tant, vampirisme en època de dictadura, una combinació una mica estranya, però que, clar, serveix i molt per fer crítica social. Aquesta història sobre vampirisme vol donar-li la volta al mite i Michel Roche ho va explicar així.
¿Cuál es el mito del vampiro? El mito del vampiro es monstruo chupasangre, ¿no? Más o menos, esa es como la tautología. Resulta que monstruo no tiene femenino, no existe monstrua. Y es allí entonces donde yo intento, digamos, bueno, si tuviera femenino, ¿cómo fuera, no? Y es un poco esta cuestión de mala sangre, fuese mala sangre, fuese torcida, pero ese torcimiento está a la vez dentro del mundo que conocemos. En realidad, lo que estoy tratando de decir es otro nombre para aquello que nos da asco, para aquello que no vemos porque no queremos. Porque en el fondo, el fantástico que a mí me interesa no es el fantástico, digamos, en el sentido insólito, en el sentido, digamos, este de mundos lovecraftianos desconocidos completamente, sino aquellos mundos que son desconocidos porque a la cultura, porque al status quo no le interesa que conozca.
De fet, l'autora fa aquest pas partint del seu interès per la psicologia.
Tengo un interés bastante profundo en la psicología, sobre todo en, digamos, en Freud, en Lacan, en Jung y en Cristeva. Y una de las cosas que te dice cuando lees psicología es que uno es las sombras de sus padres, ¿no? O sea, una vez que tú reconoces la sombra del padre y la trascientes, estás listo para la madurez, ¿no? Y yo utilicé ese concepto de sombra, yo le di una lectura fantástica, una lectura gótica, y dije, bueno, ¿qué es la oscuridad o la sombra dentro del gótico? Lo coloqué sobre los padres, y entonces es esa escena, me gustaría terminar esta conversación leyendo esa parte, aunque ustedes han sacado algunas frases de allí, que es cuando ella dice, a ver, Caracas, los que no han estado allí, hace sol todo el tiempo. Entonces uno de los grandes problemas que tenía yo era cómo iba a poner yo a una vampira allí. Se iba a quemar. Pero resulta que al único que se le puede ocurrir, esto aparece en la novela, que una vampira se queme con el sol, es a un alemán, es a Murnau. No, eso no está en el vampirismo, por lo menos hasta Drácula lo hace para no pagarle los derechos de autor a la esposa de Bram Stoker, ¿no? Entonces yo digo, ah, vale, maravilloso. Entonces yo puedo continuar con mi teoría de la sombra, ¿no? Una vez que ya ella ha visto las peores oscuridades, tanto de su madre como de su padre, entonces ella se perfila sobre la luz.
En una primera versió, atenció, la novel·la durava 400 pàgines, però finalment la va reduir pràcticament a la meitat, diu, per fer-la una mica més trepidant. I hi havia un element que va voler deixar sí o sí.
Mi gran miedo era que yo estaba tratando la mayor parte de la novela, ella es una víctima, a ella la empodera el vampirismo, ¿no? O sea, la novela se va oscureciendo desde una novela costumbrista hasta una novela ampliamente, digamos, fantástica, por utilizar algo ya más gótica, diría yo siempre por lo oscuro, ¿no? La única imagen que yo tenía clarísima, que tenía que mantenerse en la novela, que es una imagen que además estaba en mi cabeza desde el año 2005, era la imagen de la chica con el bozal, ¿no? Como aparece en la novela y en el momento en el que aparece, causa mucha ansiedad y causa una gran interrogante, porque es el primer capítulo, o la segunda o la tercera escena, aparece esta cuestión del bozal, que además, si te acuerdas, lo construye la madre con las bridas de los caballos. O sea, la mamá la construyó para ponérsela a la hija. O sea, no fue algo que compró y que le puso. Entonces eso quiere decir que además tenía algo que ella mordía, ¿no? Observé una cantidad de bozales para hacer esto, ¿no?
I això del morrió, un morrió així d'animal, no si parlem de mascaretes, sinó de morrions en si, ens pot semblar una aberració, però, oh, sorpresa, ha arribat a existir.
Margaret Atwood dice que ella en ninguna de sus obras pone nada, en ninguna de sus obras, y especialmente en El cuento de la criada, no ha puesto nada que no haya ocurrido en ninguna parte del mundo. ¿No? En alguna parte del mundo. En alguna parte del mundo, lo que, claro, ella hace una fantasía sobre estos asuntos. ¿Qué hice yo? Yo busqué, ¿es posible que alguna vez en la historia se le haya puesto a las mujeres bozales? Y a sorpresa resultó que sí, y que lo hacían los campeones de la ilustración, que fueron los ingleses, y que lo hicieron durante 300 años, y se llamaba el Skull's Bridle. Era un bozal que se le ponía a las mujeres porque eran lo que llamaban nagging, porque se la pasaban quejándose con los hombres porque hablaban mucho, y los esposos o los hermanos se los podían poner a las mujeres. Y lo peor y lo más humillante de estos bozales era que tenía unas campanitas a los lados, cosa que cuando ellas fueran al mercado hicieran tilín, 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 y todo el mundo se diera cuenta que allí venía una mujer a quien le habían hecho eso. A mí eso me pareció de una indignidad enorme. I fue en el momento en el que dije, esto se tiene que quedar en la novela.
I coses perverses com aquestes, Michel Roche les atribueix a dos estaments, la família i el govern o la nació, com diu ella.
Si la família és perversa, la nació és perversa. Si la nació és perversa, la família és perversa, ¿no? Y evidentemente esto tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de mi formación transcurrió durante un régimen totalitario, durante mi formación y mi entrada profesional al mundo como persona ha sido en un régimen militarista, porque bueno, recientemente cuando yo me he mudado a España, y a pesar de los dos años de las dos veces que yo viví en Estados Unidos, pues mira, siempre voy a estar conectada con Venezuela y siempre voy a estar preocupada por lo que pasa allí. Entonces, el militarismo, en mi opinión, es, no sé si ya lo he dicho antes, pero si lo he dicho lo voy a repetir, es la manera más exagerada o el non plus ultra de la sociedad patriarcal, ¿no? porque además es muy escuadrada y es esquemática como tal, ¿no? Ahora, ¿cómo se ubica el marianismo dentro de todo esto? El marianismo es un modelo que no propongo yo, que propuso Stevenson, una académica en Estados Unidos en los años 70, cuando los índices de inmigración de Latinoamérica hacia Norteamérica comenzaron a ser muy grandes y necesitaban comprender a la cultura, y se dieron cuenta que la contraparte al machismo era el marianismo, y era de alguna manera la noción de que la mujer no se trata solo o únicamente de que la mujer sea subyugada por el hombre y por la sociedad patriarcal, sino que la mujer se siente, y esto va a sonar a paradoja porque lo es, empoderada dentro d'aquesta subyugació.
Tot i això, l'autora se sent incòmoda pel fet que la protagonista de Mala Sangre sigui una víctima i intenta de totes treure-la d'aquesta situació.
A mi no me gusta, yo me siento muy incómoda escribiendo sobre víctimas, ¿no? Porque yo vengo de un país donde a uno le enseñaban chiquito, pega tú primero, no seas tú la víctima, porque si eres la víctima hoy vas a ser víctima el resto de tu vida, ¿no? Yo no sé si eso se hace en España, las cosas en Latinoamérica son un poco más radicales, las diferencias sociales son bastante más dramáticas, pero bueno, pero así es como todos nos enseñaron, todas mis amigas, sobre todo las escritoras, saben esto y me lo recriminan, en muchos aspectos me incomoda hablar de la víctima, y por eso intento empoderarla. Entonces lo que yo hago es, claro, te estoy mostrando la imagen de la víctima, pero ella poco a poco está buscando sus herramientas físicas e intelectuales para salir de esto. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál es la herramienta fundamental de una mujer? ¿Cuál puede ser la herramienta fundamental de una mujer en esa época? La sexualidad. Y de una manera, y de una vez también, voltea el arquetipo de la novela del dictador. Porque las mujeres en la novela del dictador son o esposas o prostitutas. Y esta es una novela de dictador escrita y hablada por la prostituta.
I parlant de tendències sexuals, Roche inclou a la seva novel·la el primer personatge queer.
Yo creo que Vito Modesto Franklin es el primer personaje queer de la literatura venezolana. Él ha aparecido en otras novelas de venezolanos y en otras novelas ciertamente sobre el general Gómez que se han hecho, pero siempre ha sido un personaje minimizado, ridiculizado, ¿no? Y a mí me interesaba verlo fuera del ridículo, porque me parece importante que nosotros tomemos, que dejemos, digamos, el chiste fácil y comencemos a ver a la gente por lo que es, ¿no? Entonces, este primer personaje queer, digamos, es una especie de homenaje que le hago yo a la comunidad gay venezolana, porque, digamos, es muy reciente tanto el movimiento gay como los poquitos derechos que han podido ir ganando en mi país, ¿no? Ha sido una comunidad muy vapuleada. Y por el otro lado, lo sabroso que es hacer un personaje cuando lo tienes todo allí y lo único que tienes que hacer es meterte dentro de su mentalidad. Si te acuerdas, él es un hombre también que está en la periferia, ¿no? O sea, él no es ni hombre ni mujer. Según estándares de la época, que ya estábamos diciendo que como es una novela de época, hay que pensar en su homosexualidad. Imagínate la desesperación de este hombre. No existe el criterio de homosexualidad, existe el criterio de depravado. Él tenía que mirarse a sí mismo con unas categorías hechas por otro y su categoría era la categoría del depravado. Entonces a mí no me parece tan extraño que él naturalizara la venta de otras personas, porque si ya él se consideraba a sí mismo un depravado, ¿qué cambiaba, no? en su identidad en este caso? Entonces esa reflexión me llevó a mí también a sustituir, o sea, ya no solamente es un mentor, sino que él sustituye la figura paterna del padre de Diana, porque ella quiere que lo sustituya, porque ella comprende que su padre nunca va a evolucionar de ser lo que fue, o sea, de ser un peón de los dictadores, por más monstruosa que fuera su hematofagia, ¿no? Y por más monstruo que él mismo fuera. Y sin embargo, este otro hombre, Vito Modesto, a quien todos ven como un perverso, como un monstruo, no sé qué más, es un hombre que tiene la humanidad para decirle a ella, mira, la libertad está en la educación, ábrete las puertas.
En aquest sentit, Roche conclou la seva xerrada a la Universitat d'Alcalà dient que volia posar de manifest que en realitat no necessitem pares o mares, sinó germans o persones que ens facin de guies a la vida.
Quimèric, un programa aprovat pel Sindicat d'Orcs i Trolls.
Hi ha moltes maneres de socialitzar i d'aprendre alhora. Una d'aquestes és el joc, i en l'àmbit del fantàstic, el ventall sobre jocs de taula, de rol i també rol en viu és molt ampli. Però què passa amb els jocs quan les restriccions ens impedeixen trobar-nos amb més gent? En aquests moments, en aquests contextos en què falten vàlvules d'escapament, canvien les temàtiques dels jocs que juguem? Són algunes de les preguntes que avui volem respondre al quòrum d'aquest mes de maig, una tertúlia temàtica que fem, en aquesta ocasió amb representants d'entitats sabadellenques estretament vinculades amb l'àmbit del joc. Avui comptem amb el Xavi Colomina del Cercle Mil·lenari, l'Octavi Marquès del Refugio del Sàtiro, el Valen Montoya, de president de la Foguera, i Javi Maroto, que és president de la Torre de Daus. Benvinguts al Quimèric a tots vosaltres.
Hola,
hola, bona tarda.
Bona tarda.
Primera pregunta, pregunta obligada en aquest context: com us ha afectat la pandèmia? No sé si heu pogut seguir jugant aquest any o heu hagut d'esperar que arribés a aquest moment actual en què ja es comença a fer aquesta desescalada.
Doncs, començo jo mateix. Mira, per la Torre de Daus, vam estar tancats durant la primera... durant la primera onada, i després, vam anar obrint mica en mica, però clar, hem canviat, amb restriccions. Mascareta obligatòria, hem reduït l'aforament, tenim gel hidroalcohòlic per tot arreu del club... Una sèrie, no?, de mesures per poder anar obrint, però clar, ha afectat molt, clar.
Sí, vosaltres sí que us heu anat veient.
Sí, el que, diguéssim, ens hem anat veient, però canviant una mica, diguéssim, el rotllo de les partides. Al final hem reduït les partides de dos persones, que això ha limitat, els jocs de taula no s'han pogut fer, jocs de rol tampoc, i, hem limitat això, bàsicament, l'aforament, hem espaiat les taules, al final, coses per intentar subsistir durant aquests mesos, i sense que al final el soci es vegi afectat al mínim possible.
Clar, això vol dir també partides més curtes? O sigui, també canviar una mica el que és el tipus de joc?
Per temps no hem limitat, si hem limitat, que no puguin anar acompanyants, hem limitat altres coses. El temps en principi no ho hem limitat, hem limitat per altra banda, diguéssim, però clar, al final sí que t'afecta, perquè clar, si vols fer partides més grans, que potser són de 4 participants, doncs ja no les pots fer. Al final les partides de 2 sí que són una mica més curtes. Mm-hmm. Però en realitat els jocs no han canviat, hem continuat més o menys jugant a lo mateix, traient el tema de jocs de taula i rol, que són sempre jocs on es junta més gent, diguéssim, sobretot en interiors.
Que no sé si això des de la Foguera també, Valen, us heu trobat amb el mateix?
Nosaltres des de març de 2020 hem parat l'activitat. A diferència del Cercle, nosaltres és una associació nòmada d'alguna manera, no tenim un local propi, llavors no tenim unes instal·lacions en les que ens estiguin parades. Llavors no podem permetre d'alguna manera, sense perjudici pels socis, d'haver cessat l'activitat. Llavors, com comentem, des de març portem parats, i no, encara no tenim previsió de fer cap activitat presencial, perquè no, és complicat el tema dels protocols, d'adaptar-los, i sobretot quan estàs obert a la ciutadania. No és un club que normalment només treballi amb el soci intern, sinó que treballem molt el soci intern i la participació de visitants, no?, per dir-ho d'alguna manera, de gent que s'apropa a les activitats que engeguem, que posem en marxa. Llavors hem parat l'activitat, encara no veiem com dur-la a terme. El que sí que hem posat en marxa són activitats de tipus online. Gràcies al moment tecnològic que ens toca viure, doncs és relativament fàcil muntar activitats on cadascú des de casa pugui participar en una proposta que fem. I això sí que estem fent un cop al mes, de muntar una partida a un joc, i a través de plataformes digitals reunir a la gent que estigui interessada per fer la partida, el joc, a la proposta.
I està tenint sortida, o el fet de fer-se online tira enrere la gent, en el sentit de que desperta una mica aquesta calidesa, no?, de veure gent i de jugar amb l'ambient de la gent?
Sí, clarament el joc de taula ha de ser físic, has de poder tocar les peces, les cartes, t'has de poder veure cara a cara, és l'experiència com ha de ser del joc de taula. Llavors el digital, clar, tot això ho perds i tira una mica enrere. També el major problema que hem trobat és que potser hem començat tard a muntar aquest tipus d'activitats digitals i ja estem van començar, ja estàvem en un moment de més relaxació de mesures.
Clar.
I potser la gent doncs, ja no està tancada a casa.
Ja tenien ganes de sortir, no?
Exacte, sí, sí, totalment normal. Però bé, sí, hem fet alguna activitat i bueno, no ha sigut ni molt menys un èxit, però tampoc ha sigut allò de dir estem aquí veient passar les plantes rodants del desert.
És que jo, pel que m'estàs comentant, un any sense activitat d'una entitat, no sé si us heu plantejat fins i tot o heu tingut por en algun moment de que desaparegués l'entitat, de que perdés el sentit.
Sí, totalment. Per això també vam posar d'acord a organitzar aquest tipus d'activitats online per tenir un mínim d'activitat per això, perquè l'associació no quedés parada, totalment parada, amb el perill que tu comentes.
Mm-hmm. Sí, aquesta por suposo que l'hem tingut tots.
Mm-hmm. Sí. Xavi, no sé la vostra situació, quina ha estat, si és doncs igual que els vostres companys.
Una mica similar, no et mentiré, perquè la majoria de les nostres activitats, per no dir totes, o sigui, es feien amb gent, o sigui, per exemple, teníem el Japan Café, el Sabadell Jocs, sí, i tal, esclar, tot implicava doncs, gent que ens deixessin al local i poguéssim, doncs, gent a part dels socis, sobretot molta gent que no coneixia l'associació, o per exemple que sí, però només ve puntualment pels events. És clar, va arribar la pandèmia i va ser, oh, sorpresa, ens hem de reinventar totalment. I tot el que havíem fet sempre presencial, com per exemple el Japan Café, o sigui que no té res més, és un cafè i llavors dius, com el fas online? Llavors ens vam haver de reinventar, igual que amb els Sabadell Jocs, que esclar, la gent anava, jugava als jocs que es portaven i tal, però ara, esclar, ens hem vist amb l'obligació de fer-ho tot online i malauradament ara mateix plantejar les coses a dobles, perquè com que no saps cap on aniran la cosa, doncs, és feina doble. No sé si als meus companys els hi passa igual, en plan que ho has de planificar tant per si es pot fer presencial com si no. I és així una miqueta, però actualment tot digital. Després, en un futur, ja veurem a veure si es pot o no, perquè és una gran part que crec que falta, perquè dius, val, si fas digitalment, però falta allò d'estar amb més gent i sentir el caliu, per dir-ho d'alguna manera.
Ja, per exemple, Xavi, aquest cap de setmana vosaltres munteu una sessió, no?, online, però precisament aquest cap de setmana s'acaba l'estat d'alarma i tots volem sortir, no?
Sí, ha sigut una mica així. O sigui, doncs, portem setmanes preparant els Sabadell Jocs, que ja fa temps que el fem, que bueno, consisteix una miqueta doncs, fer gent que presenta els seus prototips de jocs, gent ja que entrevistes, gent que porta força temps fent jocs, concursos de millors prototips de joc. Clar, tot això hem hagut d'adaptar digitalment a la plataforma Discord, descobrir a veure quines eines tenim i tal, i, bueno, i anar sortint. Però si us voleu passar, o sigui, estem oberts a tothom.
Oberts si online, vols, almenys?
Sí, 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 totalment
no,
online,
no
des de
canviat,
la tranquil·litat,
no?,
del vostre sofà. I us podeu aixecar com vulgueu, o per crispetes o pel que vulgueu.
Abans parlàvem que l'Octavi doncs, s'ha pogut connectar fa uns minutets. Octavi, abans parlàvem amb els vostres companys, no?, que s'han hagut d'eliminar, no?, les sessions de rol en el cas de la Torre de Daus. No sé si el Refugio del Sàtiro, doncs, com us heu adaptat a aquesta situació actual de restriccions i de dificultats a l'hora de poder veure't amb gent?
Hola, sí, sí, bona tarda. No, a veure, sí, hem hagut de fer una adaptació per Discord. Discord, com que pots crear moltes sales, ens ha sigut molt fàcil fer una adaptació on la gent pugui seguir jugant. Després també els grups que ja estaven creats, respectant les mesures de la Covid, si s'han volgut reunir de nivell particular, ho han pogut fer durant les èpoques que ho ha permès les restriccions, per exemple la Setmana Santa. Però, per general, les presencials han quedat totalment suspeses i, òbviament, la nostra seu al Centre Cívic de Sant Oleguer està tancada i també hem hagut de tancar no només el joc de rol, sinó també el préstec de jocs de taula, perquè no era viable netejar cada peça d'un joc de taula. I és això. I jocs de rol, sí, ho hem pogut seguir fent amb molta menys gent, perquè la gent, òbviament, estava acostumada a la presencialitat i tal, però hem ofert eines des del club, tant sigui Discord com també hem ofert el Roll20, que també es fa servir molt per jugar, per posar planos, etc.
Mm-hmm. Parlem d'això, del format telemàtic. Ho heu apuntat una mica, que és una mica, doncs, ho heu fet perquè no hi havia una altra opció, però les entitats que esteu aquí representades, creieu que part d'aquesta digitalització, o sigui, part d'aquests actes virtuals han vingut per quedar-se o no? O és només un sucedani del moment?
Bé, hi ha una fira molt, molt important de jocs de taula, que és la Essen, que es fa a l'octubre, i aquest any, bueno, l'any passat, va ser totalment digital, aquesta fira. Una mica la sensació de tothom és que es demanarà, que tot i que es torni a la presencialitat, que es tornarà, es demanarà Esperem. Que segueixi havent una part digital, perquè la presencialitat és per qui es pot permetre estar en aquell moment físicament, pagar-se un bitllet, una estada i un temps allà. Però aquesta experiència, poder reportar a qualsevol altra persona, independentment d'on estigui geolocalitzada, doncs és una cosa que s'ha vist que és, bueno, que és la bomba, en definitiva. I llavors es demanarà que això segueixi estant. Per tant, la pregunta si això ha vingut per quedar-se. Òbviament, aquest tipus d'activitat necessita la presencialitat, però de totes maneres hi haurà moments en què també estarà molt bé tenir la vessant digital de l'aproximació a l'experiència, com a complement.
Sé que n'opineu la resta.
Jo veig això més com una mesa més, com un complement més, això.
Sí, perquè l'estar allà, o sigui, jo crec que és l'experiència completa. O sigui, al cap i a la fi és com quan et compres un joc i te'l compres amb totes les expansions, podríem dir, el pots disfrutar totalment. Format digital és... Bueno, em quedo només amb la part bàsica per fer-ho així ràpid. És que és més el fet, no només el fet de... Bueno, vaig a aquest lloc i, per exemple, doncs em passaré tot el dia jugant a jocs de taula. No és només el fet d'això, sinó que et trobes amb aquella persona que feia potser 2 anys que no veies o coses així. És més la interacció humana que no per res, que això costarà, o sigui, no s'ha de perdre, perquè si no quedarà tot massa fred.
No sé, Octavi, vosaltres amb l'experiència que teniu d'aquestes sessions amb Discord, si creieu que podrà seguir o no.
Bueno, la nostra va ser una mica més senzill perquè des de un any abans, potser 2 anys abans de que passés lo de la pandèmia, ja anàvem impulsant fer partides per via telemàtica perquè teníem gent que ens havia sol·licitat que tenia problemes de desplaçament, que no sempre podia ser-hi o que l'horari directament no li anava bé. I aleshores es va impulsar i el servidor de Discord existia d'abans i l'únic que hem hagut de fer ha sigut acabar-ho d'adaptar molt lleugerament a la pandèmia per obrir més sales i per tenir més avantatges pels socis. Jo crec que de quedar-se es quedarà, però amb l'aforo reduït que tenia abans. Quedarà com una opció que es pugui fer quan hi hagi un dels jugadors que no pugui arribar a l'hora o que li vagi malament aquell dia, però que sí que es pugui connectar per internet. Mm-hmm. Però que l'activitat com a presencial, tenim molts socis que ens estan fent arribar que així que es pugui, que tornaran a ocupar les taules.
Que la necessiten, no ja?
Exacte. Sí, perquè es perd molt. Es perd molt, només hi ha la interacció, el fet d'estar tots allà. També veus les cares dels demés i moltes vegades també es disfruta com d'aquells 5 minuts que surts i anem a berenar o alguna cosa així al mig de la partida.
Sí. Que són petites coses que abans no valoràvem gens, perquè ho consideràvem normal, no?
I tant.
I ara de cop ens falta aquesta petita cosa, no? És com quan vas a un festival de terror i doncs, t'agafes unes crispetes, no? I una cervesa, no? Doncs és una mica el mateix.
Sí.
Jo de les entitats que tenim aquí connectades físicament he estat a la seu de la Torre de Daus i recordo molt la imatge, no, del companyerisme, d'estar tots jugant físicament allà i d'estar un matí allà, doncs, com dirien en castellà, echando unas risas. Clar, no sé si en el vostre cas, no sé si l'entitat fins i tot per sentit, si no es pot jugar allà, no, com sempre s'havia fet.
Bueno, per una mica de sentit perquè l'entitat no només actuava de jo com podies jugar jocs de rol, sinó que també actuava d'annexa. Mm-hmm. M'explico. Nosaltres oferíem una tanda de jocs que eren els divendres a la nit. El que passa és que el divendres a la nit nosaltres, òbviament, no teníem el centre cívic, no estava obert. Però això ho fèiem perquè la gent que volgués fer partides a casa seva, dintre de particulars, etcètera, 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 que tingués un lloc on celebrar-les, pogués trobar en el refugio un lloc de difusió de les seves partides i per trobar companys. Què passa? Que això amb el Covid doncs, s'ha quedat una mica enrere, perquè tot i que ara hi hagi la llibertat d'horari que vulguis, perquè tot és telemàtic, la gent s'anima molt menys. Mm-hmm. Perquè té altres coses a fer o perquè està com a còmode a casa o per el motiu que sigui, cadascú té les seves circumstàncies particulars. Però sí que hem notat que hi ha hagut molta baixada de participació.
Mm-hmm. La resta d'entitats, el mateix, alguna cosa a portar?
Bueno, nosaltres potser, al dedicar-nos també molt al tema miniatures, tenim l'altra part del hobby, no? De muntatge, pintura i tot això que bueno, també és com una via d'escape, no? Estàs a casa, potser no pots jugar, però bueno, tens tots aquells exèrcits i figures que encara no hi has pintat i mira, ara tens tot el temps del món per dedicar-t'hi. I sí, sí que per molta gent, bueno, som conscients que han estat dedicats en això mentre que no es podia físicament pues anar a fer partides. I pel tema telemàtic ens passa també una mica com el refugio abans, sí que ja tenien consciència que es feien partides de rol abans de tot el tema pandèmia i ara pues, sí que s'ha reforçat una mica més, sabem de dos o tres grups que fan partides de rol, però bueno, sí que nosaltres al centrar-nos més en miniatures, clar, no, tot això via telemàtica és impossible. Sí que hi ha algun programa, no?, que et permet, però no és el mateix i bueno, no acaba de fer el pes.
Parlant de temàtiques de jocs, perquè és una qüestió que ha anat sortint quan hem parlat, per exemple, amb llibreters, no?, que diuen que s'estan venent menys les distopies arran del context actual, els festivals de terror estan arribant menys curts de dramàtics i sembla que la gent tira més cap a l'humor. No sé si en els jocs de taula de rol s'està notant un canvi de preferències en les temàtiques. O sigui, quan la gent us diu, podríem jugar a... Si ha canviat, no?, aquesta demanda respecte a fa un any i mig.
En el joc de taula no hi ha gaire diferència. Segueixen sent les temàtiques clàssiques i no, la veritat és que de moment jo sí que espero que, clar, tot aquest cúmul de vivències que estem experimentant en un futur no gaire llunyà tindrà un eco. Vull dir, començaran a sortir un munt de ficcions relacionades amb la pandèmia, metàfores del confinament, de diferents formes d'afrontar tot això que hem viscut, no? Formes d'explicar-ho. Però de moment en el joc de taula no hi ha hagut encara... Estava tot molt planificat, suposo que és una indústria també que treballa amb una planificació d'anar traient títols i no, de moment no hi ha hagut... I les preferències també de jugador tampoc s'han adaptat gaire a aquest tipus de situació. Potser en el rol o en aquest tipus d'història, que sí que pots construir una història, potser sí que s'ha impregnat més, però ho desconeixo, la veritat.
A veure, els companys de rol, què diuen?
Bueno, nosaltres des d'aquí al refugio, aquesta resposta te la podria inclús expandir més dintre d'uns mesos, quan es pugui, bueno, dintre d'uns mesos o dintre del que sigui, quan puguem tornar a la presencialitat i es vegi com es torna a agafar el ritme, perquè jo crec que això es notarà quan ens trobem tots allà i diguem quines partides volem. Però fins ara el que m'ha resultat molt curiós és que tenim dues o tres partides que els mateixos jugadors s'interpreten a si mateixos a la partida.
Sí?
Sí, 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 això ens ho hem trobat. I de fet jo n'estic jugant una d'elles. Aleshores, clar, es fa com... Es planteja l'ambientació que sigui, no es planteja potser una ambientació tan actual, però jo que sé, que hi ha hagut un salt en el temps, que... el que sigui. Però et portes a tu mateix. I la fitxa... ets tu mateix. I això ha sortit sol dels jugadors, ningú s'ha posat d'acord amb ningú, les propostes han sortit soles. I això ha sigut una cosa molt curiosa que ens ha passat a nosaltres.
I això per què creus que ha passat? Perquè no podem fer res i ens imaginem vivint aquella aventura? O...
Jo crec que sí, i jo crec que potser també és per un sentit més humà de que fins ara no podies pensar en tu mateix. Tenies una vida tan estressant que no podies pensar en tu mateix i tot i que la pandèmia hi ha molta gent que ha seguit amb un mateix ritme de vida, hi ha altra gent que potser s'ha trobat en moments a casa que no podia fer per res. I jo crec que aquí entra una mica com la consciència d'un mateix i de conèixer-se, cosa que crec que és molt interessant. Mm-hmm. I ja està, això és el més curiós. Després, òbviament, hem seguit tenint partides de fantasia, del que sigui, però sí que ens hem trobat en partides d'aquestes, inclús partides que s'ha jugat una ambientació com si Vampiro, que seria una ambientació com més obscura del món, on es jugaven personatges en pandèmia. I un dels problemes principals és que els vampirs havien de beure sang. D'on traiem sang si la gent no surt al carrer durant la nit? Doncs pues aquest era un dels problemes principals que hi havia, no? I coses així. Això s'ha jugat també.
Que truquin al banc de sang, personatge... això també.
Digue'm.
Que truquin al banc de sang, que també s'hi han trobat, això.
Clar. Hi havia personatges que portaven com diferents realitats, hi havia com algú que portava com a l'hospital i no podia deixar de treballar perquè tenia l'hospital rebentat.
Hosti, quin estrès.
Coses així s'han jugat.
I el Cercle Mil·lenari què s'ha jugat?
Mira, una mica de tot. Bueno, més que res, en plan... rol, sobretot Tulu, per exemple, Ànima també, un altre, que si no me'n recordo malament, i com el digui malament em maten, Everybody John o alguna cosa així, o sigui, una companya em matarà perquè no he dit bé el nom, segur. I bueno, diferents coses, però sí que és veritat que bastanta tendència a tot diferent a la realitat actual, perquè estem una miqueta, perquè com som tots una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, i sobretot la nostra assos, som molt de quedar, veure'ns en persona, fer jugar jocs de taula i tal, i esclar, la pandèmia doncs ens ha tallat moltíssim les ales, sí que és com comentàvem abans, que teníem el Discord i tal, però és que no és el mateix, ens falta el poder estar allà, jugar rol tots allà en persona i a veure qui diu la rocada més gran, o sigui, és més...
La gràcia,
és
més el fe...
Sí, exacte, és veure, anar a passar-s'ho bé, i clar, no volem pensar en la pandèmia perquè... ja en tenim suficient, o sigui que l'estem vivint des de que ens aixequem fins que ens anem al llit, diu, perquè en un moment ara que anem a jugar rol, que anem a disfrutar, per què hem de pensar pandèmia? Però també et dic, o sigui, juguem a Tulu, que és en dius éssers interdimensionals de Lovecraft, i dius, comences a plantejar que és millor coronavirus o un bitxo enorme que t'agafa la ment i fa el que don la real gana amb ella. Dius, bueno, pues,
així relativitzem, no? També una mica el que ens passa,
sí.
No?
Sí, exactament. Dius, ostres, que perds el cap. Dius, sí, però per què el perdo? Pel joc o per la ràpida?
I a la... anava a preguntar si a la Torre de Daus també els hi passa el mateix o heu seguit fidels als vostres jocs estrella?
Bueno, seguim fidels bàsicament per això, perquè al final no hem tancat del tot i hem pogut continuar més o menys amb certa activitat, però bueno, sí que és cert que el rol que normalment es juga al club és més fantàstic. Mm-hmm. És més de fantasia, més Dungeons and Dragons i...
Obviem un moment la pandèmia, oblidem-nos que estem al 2021 i que ens ha passat un any complicat pels jocs i... Pensem, no sé si era el 2019 o en el 2024 o l'època que vulgueu, però com estan els jocs de taula i els jocs de rol, o com estaven abans de la pandèmia, en comparació amb una dècada o amb dues dècades enrere? No sé, està més ben vist, per exemple, ara jugar a jocs de rol o formar part d'una entitat dedicada als jocs de taula que fa uns anys, o continua sent una mica una activitat doncs, que és com molt paral·lela i molt oculta, fins i tot, del fantàstic?
Jo penso que, bueno, que els jocs de taula portaven i porten, i segueixen portant una trajectòria molt positiva, cada vegada tenen millor reconeixement, estan més extesos. No sé si era el 2019 que els 40 principals feien un concurs i el premi eren jocs de taula. Vull dir, que arribi un joc de taula al 40 principals, vull dir, què ha passat aquí, no? I cada vegada millor reconeixement, la gent coneix més, surt una mica del Sota, Cavallo i Rei, no, que era el Trivial, el Monopoly, i aquests que estan molt bé, i la Oca, que estan molt bé, i en qualsevol moment fan la seva funció, però que hi ha molta varietat i la gent comença a conèixer i s'estan extenent, vulguis o no. Abans tu tenies una taula al costat quan anaves a dinar, la típica família amb nens que els hi donaven, jo què sé, les consoles o no sé què, i ja començaves a veure que no, que les famílies començaven a tenir consciència i donaven un joc, donaven un virus o un Time's Up o un Double pels nens i llavors els nens es conxorxaven per jugar aquest joc tots junts, no? I era molt maco. Vull dir que sí, que jo penso que està en una línia molt bona. Vull dir, i no és només una percepció, també hi ha estudis de mercat que demostren que cada any ja la quota de mercat puja un 20% o per aquí va la cosa. Vull dir que cada vegada hi ha més editorials, cada vegada hi ha més jocs, cada vegada hi ha més varietat. Vull dir, és un moment molt dolç. Que serà bombolla, no? Bueno, ja es veurà. Però que arriba a les famílies, que arriba a la gent, jo crec que és innegable, això. És un fet.
Què opineu la resta?
No, jo estic molt d'acord amb el Valentí. Jo crec que portàvem uns anys que tot el tema de jocs a taula anava creixent d'una manera impressionant. I sobretot això, no? Que socialment estava canviant una mica i el tema del rol també, no? Potser veníem d'uns anys en què dir que jugaves a rol eres com un assassí, no? Recordem també, no sé si va ser, no? Finals dels 90, bueno.
Que època, m'has de curar.
És que fins i tot es va arribar a vincular rol amb algun succés així.
Sí, exacte, per això tu ho veies a les notícies i era tot sempre d'aquest estil, llavors. Jo crec que els últims anys ha millorat moltíssim.
No sé si des del cercle, Xavi, tu tens veu de més jove, però no sé si també et trobes amb això, que doncs pots dir obertament que estàs en una associació que es dedica a això.
Doncs, el que deia, sí, o sigui, la gent moltes vegades quan ho dic, diuen, ah, sí, sí, diu, què tal? Diu, pues, molt bé, o sigui, no mentireu. Sí que és veritat que al principi dius, bueno, no conec gairebé ningú, però bueno, a través del joc fas moltes amistats, o sigui, jo al cercle, o sigui, no porto tant de temps com molta altra gent, però ja em sento que tots els socis són amics, o sigui, i el joc és això, el joc coneix molt, i és el que deia, ha tingut una evolució molt bona el joc, és que abans, com ha dit el Valentí, no se sortia que si el Monopoly, entre cometes, una miqueta el tinc atrevessat perquè...
Quantes famílies s'han trencat amb el Monopoly?
Sí, exacte. Quantes famílies i quantes amistats s'han trencat pel Monopoly? Sí. Hauria de tenir una advertència amb lletres grans.
Sí.
O sigui, no se sortia dels jocs clàssics i tot, i sobretot, sí que m'han explicat més d'una vegada, gent ja una mica més gran, diu, no, és que el rol abans, no sé si era concretament Dungeons o què, t'havien d'especificar en el manual dels pares que es llegien allò, diu, a veure, què van a jugar els nostres fills, en plan, ei, que tot i que es parlin de dimonis i tal, no es farà satanisme, és tot de mentida, o sigui, no és res real. O sigui, al cap de la fi és la societat que va canviant, perquè en essència és el mateix, o depèn com, pot ser una miqueta més real i que es tracten temes més punyents. Però és això, és la societat que ara està ben vist. No sé si és per el fet de... Això diu, ara, doncs, ara mola jugar a jocs de taula i després hi haurà una baixada i, jo què sé, molarà una altra cosa, però jo crec que no, perquè hi ha moltíssima gent que ho veu i diu, ostres, doncs és molt divertit i el que comentàveu, es regalen una quantitat de jocs brutal i no fa falta veure també la quantitat de tendes i botigues que només es dediquen a jocs de taula. Perquè és que tens una quantitat de jocs que dius que hi ha per tots els gustos i colors.
Precisament m'has posat molt bé que et pregunti o que es pregunti així en general si creieu que això també ha estat una mica l'efecte Stranger Things i l'efecte Big Bang Theory, si creieu que això us ha fet un favor o al contrari, encara us ha perjudicat.
Bueno, el que sí que és innegable és que tot el que es considerava friki, que considero que és una etiqueta horrible, horripilant, però tot el que era friki en els 80, jo què sé, Star Wars, El Senyor dels Anells, Dungeons and Dragons, a dia d'avui és mainstream. Vull dir, avui és una cosa que vas al Zara, vas a la Quema i trobes samarretes d'aquest tipus de coses, no? I una cosa que s'ha estès moltíssim i està en el teixit cultural. Llavors, és una cosa bona o dolenta? Són aficions. I si és una afició a la que tens passió, com més estès estigui, jo penso que és... Per tu és positiu, no? Al final arribes a més gent i més gent pot compartir allò que t'apassiona, allò que t'agrada.
Jo just volia tirar per aquí pel tema de diverses sèries visibilitzant el rol, sobretot, i jocs de taula. I jo crec que no... O sigui, per mi han aportat alguna cosa positiva. Òbviament té la seva part negativa i és que hi ha molt estereotip, hi ha la gent quan li parles de jocs de rol el primer que et diuen és Dungeons and Dragons. No és l'únic que existeix. Però sí que és veritat que jo crec que ha normalitzat molt l'existència del rol I jo almenys recordo, m'he vist tot Big Bang Theory, me'n recordo que hi ha exemples de partides i es veu que no totes les partides són exactament això que es deia abans, que són de dimonis i fer coses socialment, no èticament qüestionables. No, no, ni molt menys. Aleshores, jo crec que s'ha vist molt el valor i s'ha normalitzat moltíssim. Jo vaig començar a jugar amb 16 anys i quan vaig entrar no vaig tindre en cap moment la sensació de que estava posant-me en cap tipus de... No sé, abans inclús es deien sectes o cosetes així. No tenia cap tipus de sensació, o sigui, vaig trobar un lloc molt obert des del començament. Jo crec que el poder fer tantes activitats i també estar recolzats per òrgans públics ajuda molt a la gent a no tindre tanta reticència.
Aquí has donat una peu a un meló que no sé si obrirem o no, però això del suport dels organismes públics, no sé, el rebeu realment, el noteu, o realment a vegades teniu la sensació que s'inverteix més en esport, per exemple, que no pas en jocs de rol o en cultura friki en general?
A veure, és innegable, penso jo, que s'inverteix més en esports. El que passa és que nosaltres sí que el rebem, almenys des del Refugi del Sàtir, jo puc dir que el rebem sent... la Festa Major, una de les activitats on més gent rebíem i que a més estava sempre està programada estratègicament una setmana abans de la primera reunió que es fa de partides al setembre per captar socis. Vale? I és una de les activitats que més ens han funcionat sempre, el fet de que sempre se'ns ha posat molt fàcil estar al fulleto de l'Ajuntament i tal. Òbviament, és una activitat que no els hi costa res posar-ho allà. Però després també hem rebut molta atenció per part de les biblioteques. Abans de la pandèmia portàvem una activitat amb les biblioteques municipals de Sabadell, sobretot amb la Vapor Badia, on es feien demostracions i es feia una mica de visibilització. No només això, després per celebrar les 24 hores, sí que és veritat que moltes vegades amb subvencions quedàvem una mica penjats de l'Ajuntament, ens deien, no, aquest tipus de costos us ho feu vosaltres. Però... en general, els espais i coses així ens ho han posat fàcil. No hem hagut d'estar plorant per aconseguir-ho.
Doncs ja és un bon què, però he vist que el Valen reia, no sé si si la vostra experiència és una altra o...
No té res a veure l'associació com el Refugi del Sàtiro com la nostra. La nostra té 2-3 anys de vida, la Refugio molt més, molta gent abans de l'Octavi treballant. I han aconseguit una cosa que és brutal, vull dir, és un èxit. Vull dir, és totalment un mirall on hi posar-s'hi. Tant de bo arribem a aquest punt, tant de bo arribem a aquest punt. Sí que és cert que això, el que comentava l'Octavi, aquí a Sabadell s'inverteix moltíssim en esport i en tot altre tipus de cultura, però música, teatre, el que estem parlant ara, no? D'oci o lleure, el joc de taula... A mi, jo tinc la sensació que s'inverteix molt poc, que és una cosa que encara costa, no? De veure-hi el sentit o el guany que té per la ciutadania, perquè al final la nostra associació, la premissa principal és, a través del joc, fer una eina transformadora de la societat, de millorar la vida de les persones, de portar-los-hi a alguna cosa, i creiem moltíssim. I creiem que això estem fent algun tipus de bé social, no? I per tant, hauríem de rebre ajudes públiques de l'Ajuntament.
No sé, la resta de... No sé si el Cercle i la Torre de Daus doncs, han hagut de dependre en algun moment d'administracions o teniu, doncs, funcioneu així en paral·lel?
Bueno, depèn com, perquè les activitats sí, perquè com el Cercle com a tal no disposem de local fix i tal, doncs sí que per a algunes activitats, sobretot per al Japan Cafè, doncs hem necessitat local o, per exemple, quan celebrem el Sabadell Jocs, necessitem una més gran, si no recordo malament, em sembla que fem servir la Fira de Sabadell, o sigui, i per aquest punt, o sigui, força bé. Sí que és veritat, però és que és lo típic, que s'inverteix moltíssim més diners en esports que no pas en associacions tipus la nostra, o com pot ser la Torre de Daus, o el Refugi, o sigui, és això, o sigui. Però jo crec que ja és més per una cosa més de sempre s'ha fet així. Espero i de veritat espero de tot cor que a mesura que anem avançant, o sigui, aquestes coses es vagin equilibrant més, un 50-50.
Sí.
Nosaltres, per la, bueno, per la nostra banda, funcionem molt internament i la veritat és que tampoc hem, no organitzem res, diguéssim. Sí que fem torneig i tal, però al final no hem organitzat res, diguéssim, per festes majors. Això, el que sí que intentem és, bueno, pues intentar col·laborar sobretot amb el refugi, amb les 24 hores, i bueno, també intentar coordinar alguna coseta més amb ells, però bueno, funcionem una mica més internament perquè som, bueno, som bastants socis, i suposo que també la gent que tenim, al final, com té un espai disponible al final 24/7, doncs suposo que li costa més sortir bueno, i organitzar coses.
Doncs en tot cas esperem que sigui per una via o sigui per l'altra totes aquestes entitats que avui tenim aquí al Quimèric, el Cercle Mil·lenari, el Refugi del Sàtiro, la Foguera i la Torre de Daus, doncs tinguin una llarga vida i molta activitat. Moltes gràcies Xavi, Octavi, Valen i Javi per respondre la trucada del Quimèric.
A vosaltres.
A vosaltres.
Des del Mont Anell fins a Trantor, passant per Barrallar i per Arrakis. Viatge amb Quimèric.
La recomanació del Quimèric.
I després de parlar de jocs de taula i de rol, és moment de recuperar la literatura, perquè avui volem acabar el Quimèric fent-vos una recomanació, concretament de Ritus de l'edat adulta d'Octavia Butler. És un llibre que ha sortit el mes de març en català per Mai Més Llibres i que ha estat traduït per l'Ernest Riera i amb il·lustració de la coberta de Borja Sánchez. Es tracta del segon llibre de la saga de la Xenogènesi. Per què us recomanem un segon llibre i no el primer? Doncs perquè el primer us el vam recomanar en el seu moment, quan va sortir publicat, que precisament va ser el primer llibre que va publicar aquesta editorial, i considerem que us hem de recomanar aquest segon també perquè a vegades quan parlem de segones parts o de terceres o de quartes d'una saga, hi ha com la creença de que la saga va perdent qualitat, no? És una creença bastant popular i en algunes sagues doncs està més que justificada. En aquesta hem de dir que no, que aquest segon llibre, tot i tenir una personalitat pròpia i diferenciada del primer llibre, d'Alba, que per cert va ser guanyador dels Premis Ictineus del 2019, Alba, a millor novel·la de gènere fantàstic traduïda al català, i també va rebre el premi a millor il·lustració de coberta, doncs el que dèiem, tot i ser diferent d'aquest llibre, doncs és doncs amb molt valor, amb una molta qualitat literària, i val molt la pena llegir-lo. Ritus de l'edat adulta té lloc al cap d'uns quants anys de quan acaba Alba, diguéssim. El nostre protagonista no és la Lilith, la protagonista d'Alba, com al primer llibre, sinó, atenció, el seu fill, l'Akin. Per què dic atenció? Doncs perquè aquest fill és fill de la Lilith i dels extraterrestres que surten en el primer llibre. Per tant, la seva peculiaritat és que és el primer nadó mascle nascut de la barreja dels gens humans i dels Wankali, aquests extraterrestres que coneixíem molt bé a través dels ulls de la Lilith d'aquest primer llibre d'Alba. Mentre que Alba descobríem qui eren aquests Wankali, quins eren els seus objectius, quines sensacions feien sentir en els humans, quina era la seva finalitat i com estaven els humans més de 200 anys després de tenir una guerra amb aquests extraterrestres, aquí ens centrem en com seran els híbrids nascuts dels Wankali i dels humans. Sabíem tots que en el primer llibre aquests Wankali han esterilitzat la raça humana i volen agafar els humans per reproduir-se i fer aquesta nova espècie híbrida, i aquí comencem a veure aquests resultats. La narració es divideix en parts molt diferenciades. La primera tracta de la infantesa d'Akin, des del moment que està encara a la panxa de la seva mare i els primers mesos, no, de la seva vida. Hem de dir que, clar, encara que l'Akin sigui molt petit, no, que sigui un nadó de mesos, doncs ja parla, ja raona, des del moment que està a la mateixa panxa de seva mare i és un personatge complet com si fos un adult. La segona etapa del llibre és l'etapa d'Akin amb els humans. No explicarem com acaba amb els humans, o sigui, en quin moment ell comença a relacionar-se amb ells, però sí que podem explicar que, clar, un híbrid nascut en una colònia de Wankali i humans que estan criant amb els Wankali, de cop anar amb els humans que no tenen relació amb aquests extraterrestres i que fins a tot veuen els extraterrestres com els seus enemics, doncs li canviarà completament la seva visió i la seva vida. La tercera etapa és quan l'Akin torna amb els Wankali, amb aquesta experiència ja afegida amb els humans, amb aquesta, fins i tot amb aquests traumes que acumula d'haver vist tant d'odi, d'haver vist aquestes reflexions que a ell li quedaven molt lluny i que no anaven amb la seva naturalesa. I al final del llibre, aquesta última part, és els plans de futur d'aquest protagonista i també doncs, dels extraterrestres i de la raça humana, perquè a través de l'Akin veiem una evolució de tot el que ens expliquen. Per què us recomanem aquest llibre? Doncs d'una banda per les habilitats narratives de l'Octavia Butler, que fan de molt bon llegir i t'enganxen des del principi fins al final. També per la capacitat de l'autora d'entrar en la ment de cada un dels seus personatges. És una cosa que ja us destacàvem amb Alba, però amb aquest Ritus de l'edat adulta doncs, també ho veiem. Ens fa entrar en aquesta ment encara que pensin i sentin de manera completament diferent a la nostra. Per tant, ella crea una manera d'entendre, de raonar, d'argumentar, que fins i tot de sentir, no?, els gustos, les olors. Són coses que les explica també que realment ens posem a la pell d'aquesta espècie extraterrestre com si existissin. De fet, ens acaba fent entendre i sentir com veuen i senten els Wankal i té molt mèrit crear de zero una forma de sentir com aquesta i transmetre-la amb aquesta precisió. És algo que ja elogiàvem amb Alba i que aquí es torna a repetir. També ens interessa qüestions que posa sobre la taula i que de fet ja hem vist amb algunes ressenyes, no?, que han fet de Ritus de l'edat adulta, per exemple la que van fer al Biblionauta. Temes com la por i l'odi al desconegut, no?, el que sí que és veritat que ens podia recordar una mica el racisme, no?, hem de recordar que l'Octavia Butler era negra i que doncs, va viure doncs, aquest racisme per el seu color de pell i aquí es nota moltíssim, tot i que canvien els negres pels extraterrestres. També ens posa sobre la taula la qüestió de quan un humà deixa de ser humà, en quin moment, no?, es perd aquesta frontera entre la humanitat i la no humanitat. I també ens pregunta si un ésser amb barreja de gens humans i gens extraterrestres pot suportar les contradiccions de les dues espècies. O sigui, si els humans ja tenen contradiccions i els extraterrestres en tenen unes altres i tu ets un còctel de les dues coses, com afrontem això, no? I també pregunta si se li ha de donar llibertat als éssers humans, encara que el risc que es matin entre ells sigui molt elevat. El llibre jo diria que no es posiciona, ofereix les dues parts i el lector s'ha de posicionar i decidir doncs, qui són els bons, no? Els Wankali o els humans aquests rebels. Si voleu llegir aquesta ressenya del Biblionauta, de veritat que us fareu molt la idea d'això perquè recrea una conversa amb un nucli familiar que han llegit el llibre tots tres, els pares i la filla, i és bastant interessant. Per tant, podríem dir que posa sobre la taula qüestions universals que encara estan d'actualitat 30 anys després de la publicació per primer cop d'aquest llibre i per tant podem dir que es tracta d'un clàssic modern. Qui és Octavia Butler? Doncs Octavia Butler és una escriptora nord-americana que va néixer el 22 de juny de 1947 i que va morir de forma sobtada el 24 de febrer del 2006, amb tan sols 58 anys. Al llarg de la seva trajectòria va ser reconeguda amb diversos premis, com els Premis Hugo i el Nebula, i també el 95 va rebre el títol de Genius a la Fundació MacArthur, convertint-se en la primera escriptora de ciència-ficció en rebre'l. Per tant, també té molt de mèrit. En català només tenim la traducció de Mai Més, dels llibres d'Octavia Butler, mentre que en castellà tenim la trilogia de la Xenogènesi sencera, els llibres de les paràboles i el relat de Blood Chill, Hija de Sangre, que precisament recomanàvem en aquest programa per Sant Jordi, ens la recomanaven des del Librerio de la Plata. Per tant, preneu nota d'aquest Ritus de l'edat adulta. Si no heu llegit Alba, doncs ara és un bon moment per comprar els dos llibres i llegir-los seguits i posar presses a Mai Més perquè publiquin el tercer, que ja tenim moltes, moltes ganes de poder-lo llegir. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa en què hem parlat sobretot de jocs de taula, però també de literatura. La setmana que ve parlarem també de llibres, concretament de l'última novel·la d'Isabel del Río, El Señor del Viento. Podem parlar amb ella perquè ens expliqui el procés creatiu. I també parlarem del Dia de l'Orgull Friki, que ja s'està preparant la seva organització i ja us podem avançar que tornarà a ser telemàtic. Parlarem amb el seu impulsor aquí a Catalunya perquè ens expliqui una mica més de tot el tema. Que vagi molt bé, adeu-siau.